Bé, ni que el Madrid el teníem aparaulat, és evident, això, no? L'únic que al final el PSG no cedeix.
Sí,
crec que va per aquí.
Però si és veritat, si és verdad que empieza a ser ja un tema sobre arenas movedizas, és a dir, al final... És que a mi, mira, et dic una cosa, Rodri, per mi el més greu de tot això és que un club com el Madrid, que ha guanyat la Champions, que ha guanyat, supediti tota la seva planificació esportiva, i no un any, no, ni dos.
Quatre.
Ja molts anys
quatre
seguits,
anys portem.
A si un jugador vol venir o no vol venir... És que em sembla un tema sense precedents a nivell de futbol professional,
si
parlant d'un gran club.
Que no hi hagi pla B.
És que és increïble. És que és increïble, perquè a més, amb el que ha passat en els últims anys, no tens primer cap garantia de que vingui. I segon, o sigui, compres un desastre, que pot ser un desastre, és el Madrid aquest any es descavalca de la Lliga, no guanya la Champions i demà va passar la Copa al Rei. O sigui, compres una temporada així a canvi de que igual... Vinguin va pelar
que ve. El 80% ha dit Tebas. ¿Qué dices, Rodri?
Es increíble.
No, el tema que dice Bernabéu tiene más razón que un santo, porque hemos visto dos casos que son flagrantes en la historia reciente del Real Madrid, en los cuales Florentino Pérez, la directiva, los voceros del Real Madrid han dicho que el club siempre está por encima y que no hay ningún jugador por encima de la entidad, como son Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Y el tema con Kylian Mbappé es grave, porque ya no es que es una negativa, son ya tres negativas. Y esto, yo lo digo, además lo comento mucho en mi canal de YouTube, que al final es cuestión de decir, oye, si de verdad Kylian Mbappé quiere jugar al Real Madrid, este año no puede haber culebrón, es que no puede haber, y el 2 de enero tiene que firmar, porque es que si no, vuelve a estar jugando otra vez con él, y sobre todo está permitiendo Florentino Pérez que juegue con el club.
Queda lliure, recordo, l'1 de gener, en principi, queda lliure.
Te hago una pregunta, Rodri. ¿Habrá culebrón o no? ¿Tú qué crees?
Yo es que creo que sí, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí,
jo crec que,
el 12 d'enero no firma.
Si n'està parlant Tebas ja el 25 de setembre. Ja veuràs.
Sí, però i a sobre, una greujant. Mbappé és molt bo, eh? Però no és ni Messi ni Cristiano, eh? Perquè tu dius, és que és sí, Messi...
Ma, però és molt bo, perdona.
És molt bo.
Se li faria molta por al Madrid, també, Mbappé.
Que és molt bo.
Ha sacrificat la planificació, com diu el David, durant 4 anys, a l'espera de Déu Nostre Senyor. No és Déu Nostre Senyor.
És molt bo.
És un molt bon jugador, i punt.
Molt bo és terrenal. O sigui, Messi és Déu. Cristiano, a nivell de gols, li va mantenir el pols i el duel fins i tot amb pilotes d'or, eh? Va ser un duel brutal, eh? Jo crec que Messi el superava en tot, però va aguantar. I a nivell mediàtic el Madrid va apretar pel Cristiano i el va tenir allà. Mbappé és molt bo, eh? I serà potser el millor de la seva època. Però vull dir que supeditar un club tan gran, la llegenda del Madrid, aquest futbolista català clavat en diverses ocasions...
Escolta'm, que no s'ha passat.
Perdona, aquest estiu no, lo de l'estiu passat... Va ser molt bèstia, eh? Però molt bèstia, eh? Que quedava lliure, eh? Quedava lliure, eh? I va trucar Macron o qui sigui i la cosa es va desfer.
Primer venia per marcar una època i de moment, o sigui, una dècada, la pròxima dècada, de moment, si ve, vindran 25 anys. Això per començar. Segon, 0 de 7 Champions. El Messi dels 20, 21, 22, 23, 24, 25 anys, t'asseguro jo que alguna Champions hagués caigut en el Paris Saint-Germain, eh? Escolta, m'ha jugat una final de 7 i a part, la final que va jugar el millor va ser Neymar. És que aquesta és la realitat. I després, fa una exhibició contra el Madrid en aquella eliminatòria de fa 2 anys, etc. Però a l'última mitja hora no existeix tampoc en Madrid,
no, el Madrid
no, vull dir, clar, o sigui que no, sembla que el Madrid estigui, o sigui, estigui negant totes aquestes temporades a l'espera que arribi Mbappé, com si el fet de que arribés Mbappé signifiqués que guanyarà 3 triplets consecutius. No és tan fàcil, no és tan fàcil, perquè el Madrid, per exemple, defensivament és un drama. O sigui, no és un problema. O sigui, no és un problema ja que li falti gol, és que defensivament va ser un drama.
I hi ha una última cosa ja, al marge del Madrid, que és que fa també el president de la Lliga opinant sobre les opcions que Mbappé vingui o no a la Lliga Espanyola.
Bueno, pues és a Juanma Castellano, sí. Li pregunta i l'altre...
Sí.
Té incontinència, però no. És impossible, és impossible que Tebas no contesti.
Sí, diem fa un any, ja fa un any que no passa res si el Barça baixa la segona divisió. És el que diem sempre també, qui és el president de la Premier?
No sé. No sé.
Jo no el sento, no l'escolto.
El de la sèrie?
Ah, no, el de sempre.
Si aquest de venir aquí o no...
És que ara ha parlat del Barça, la sentirem.
És que a sobre té el descaro de donar inclús un percentatge. Diu 70-80%. Que diu, hombre, jo crec que sí, però ja veremos. Això és el que ha de respondre, ja està.
Sí. Rodri, abans d'acomiadar-te, dimecres Madrid-Las Palmas, hi ha nervis al Bernabéu?
No demasiado, porque sí que es cierto que, a ver, en condiciones normales el Madrid es superior en todos los niveles a Las Palmas, y a ver, la gente lo que espera es que se olvide cuanto antes lo de este pasado fin de semana, porque fue horrible a todos los niveles, y además vuelve Vinicius, que es lo más importante, ¿no? El ingrediente extra para el madridista en un partido que debería ser un poco de transición hasta el fin de semana contra el Girona, ¿no? Pero no, nervios como tal, por lo menos de momento no hay, ¿no?
A veure què passa dissabte a Montilivi, que sí que és un bon partit, però clar, amb Vinicius ja una mica rodat, això, Madrid és més perillós, sí.
Segur.
Molt bé, anem parlant, Rodri, una abraçada forta.
Vinga, una abraçada a tothom.
Gràcies, adéu-siau. A veure, Tebas, que també ha parlat del Barça,
sí.
Saperes.
Ha parlat del Madrid, aquest document, entenem que parlava del Madrid sobre les opcions d'Mbappé d'aterrar la Lliga Espanyola la propera temporada. Pel que fa al Barça, podrà fitxar en el mercat d'hivern?
Tendrán que cambiar algunas cosas para poder, pero como para poder fichar también depende si hay salidas de jugadores, si hay ahorros, pues si hacen salidas de algún jugador y hacen algún ahorro, pues podrán incorporar jugadores.
Doncs ha de fer algun moviment si vol tancar alguna operació en el mercat d'hivern al Barça. També ha opinat sobre el masclisme existent a la Federació Espanyola en tot aquest cas Rubiales, que venim parlant de la selecció femenina de futbol, per bé que no li agradi massa aquest concepte, encara que no acabo d'entendre ben bé per què.
Yo creo que a mí la expresión machismo no me gusta utilizarla, ¿no? Yo creo que está muy manipulada políticamente. Yo lo que creo que había un problema de falta de respeto a la mujer, de dignidad a la mujer, y también a algunos hombres.
¿Eso es machismo?
Bueno, yo creo que el machismo tiene una connotación más más bruta, podríamos llamar, porque respecto a la dignidad de mujer a lo mejor no parece tan animal, no parece una conducta de falta de respeto a la mujer, pero es una conducta de falta de respeto a la mujer, y yo creo que dentro de la federación había muchas conductas, no solo a las jugadoras, sino a otras mujeres que han estado en la federación.
Aguantes alguna cosa?
A ver,
no gaire.
Però per favor, per què no? Diu les coses com són. El masclisme és masclisme, el que està dient ell, no? Falta de respecte a la mujer.
També saps a quin partit polític dona suport, sí, i potser per això entens una mica que no vulgui parlar d'aquest...
Doncs és un plato i un vaso és un vaso, sí. M'ha semblat una mica.
No està còmode, ella.
No,
ho
ha fet servir com a arma arrojadiza contra...
Perquè és contra Rubiales.
Però el tema no el motiva.
No gens. Ha dit que el pitjor que va fer Rubiales va ser el gest obscè a la llotja, quan li han preguntat per aquella situació, que el pitjor va ser el gest de la llotja, que els canvis a la federació encara no són suficients i que no donarà suport a cap candidat que es presenti a la federació espanyola. I finalment la seva opinió sobre la possibilitat que puguem escoltar les decisions del VAR o que els àrbitres parlin després dels partits.
Bueno, lo volveremos a pedir porque ya lo hemos pedido. También pedimos la posibilidad de que un árbitro al final del partido pues dedique un minuto a los comentaristas del partido.
¿Sabes? ¿Eso de quién depende ahora?
Del comité técnico de árbitros. Eso depende
de Medina Cantalejo.
De Medina Cantalejo y de la federación. Al final el que tiene que decidir es la federación, porque el comité técnico de árbitros está dentro de la federación.
Doncs veurem que hi acaba dient Luis Medina Cantalejo com a president d'aquest comitè tècnic d'àrbitres. Finalment, Javier Tebas ha anunciat també que intentarà renovar per últim cop la seva presidència de la Lliga.
Una més.
Optarà de nou a la presidència.
A mi això del VAR m'encantaria.
Seria un exercici de transparència que no sé si estem preparats per entomar-ho.
T'imagines? Com a França, no?, que corria aquell vídeo a l'inici de temporada.
Us dic una cosa. Si féssim això, la federació, hi hauria molt més. Encara hi hauria més polèmica.
Per què?
Perquè depèn de com ho fes el vent, agafaries una frase en un moment determinat d'un component del VAR que li diu a l'àrbitre no sé què, que l'àrbitre li respon no sé com...
Pues sentiries la reflexió de dir... Pita penalti, ¿por qué pasa esto?
Filosòficament estic amb tu, Aleix. A mi també m'agradaria. I m'encantaria, i crec que s'hauria de fer. Però crec... Fernando m'està dient que sí, perquè està d'acord amb mi. És a dir, agafarien qualsevol frase en un moment determinat d'algun component del VAR, d'un àrbitre que han dit que no sé què i tal, i ja està.
Este jugador es muy sucio o alguna cosa així, com
aquella frase famosa del Mateu Laoz en un túnel de vestidors.
Què va dir?
No sé, sembla que va ser Enes Unal que li va dir, me debes una.
Sí.
Que era una forma de dir... Te l'hagués hagut de treure, eh? Me debes una, tal, no sé, en aquest país som així.
Però jo crec que ells sabrien que quan s'activa el VAR se'ls escolta.
Todo que hay José Luis, en recorda tant. El Mateu Laoz li diu, me debes una, perquè és
la conversa de dos tios que estan amb mil pulsacions, sí, i que potser li ha dit, nano, has estat fregant la vermella, sí, i no te l'he tret perquè sé el que esteu jugant, no, i que no tenies mala llet a fer-ho. Ara, la interpretació del Medvedev és una d'allò que fa la resta del món, bueno,
clar,
clar, això ja és,
amb el bar,
clar, és la mort. I et dic una cosa, aquest país no està preparat, a més, perquè no vol estar preparat per això. Saps per què?
Per què?
Perquè aquesta conversa, al Chiringuito de turno i a segons quines ràdios, segons quins programes, seria, se li donaria absolutament la volta a l'altra, o sigui, per entendre-la a l'inrevés, per generar una tangana. Fixa't el que ha passat, com ha anat. La tele del Madrid, avui, ha rebentat...
Sí, sí.
Alberola Rojas.
Sí, sí, hem tirat el tall a l'inici.
Diguem-ho clar, Fernando.
El Madrid.
El Madrid.
No, el Madrid.
Bueno, evidentment.
Hem tirat el document, són 4 minuts brutals.
La tele del Madrid no fa Florentino, per no dir res ell.
Hi havia frases com, ahora se entiende por qué hemos ganado más Champions que ligas en los últimos años, por los arbitrajes. Deien això a la tele del Madrid, una cosa.
Bueno, però és que...
Has fet el ridícul espantós amb mil lligues.
Però és que hi havia periodistes d'un grup mediàtic important que té de presentador estrella el senyor Antonio García Ferreras, periodistes en teoria serios, que ja estaven parlant d'un altre cop de Negreira. I un que fa tribunals a la Sexta, que és un tio, per mi, que quan fa tribunals és un tio seriós, ha dit que aquest Alberola Rojas,
el d'ahir,
ojo, perquè va fer uns cursets amb el fill de Negreira. Això ha sortit avui,
bueno, és que s'estan, és que...
Això ha sortit avui, i ho deia no un tio que fa habitualment informació esportiva, ho deia el tio seriós de tribunals del programa de García Ferreras, que jo, perquè m'he enterat de rebot i he dit...
No, però si el Madrid Televisió però... presentava... Abans de la primera jornada, Fernando, el Madrid Televisió va presentar la Lliga com la Negreira League.
Bueno,
abans de la primera jornada.
Llavors, clar, tu què esperes? Que aquesta transparència sigui...
És així.
Es faci servir en positiu per dir, escolta, veieu? Ells han vist això... Bueno, se li donaria la volta i l'escàndol encara seria més gran. Tristament... jo crec que l'únic que acabaria amb certa polèmica, una miqueta, és el fora de joc aquell que hi ha, que diuen que és semiautomàtic o automàtic, perquè clar, és que ara és veritat que cada el frame que tu vols de l'impacte de la pilota del fora de joc depèn del tio que fa a l'stop, que pot ser, i tu dius que ha tocat molt o poc la pilota, però igual et va d'un mil·límetre que un tio el braç el té, sí, sí, una mica més avançat, i un et diu fora de joc o no. I sempre hi ha aquest dubte. Escolta, si ho fa la màquina... Ah. Ara, qui programa la màquina?
Clar,
a qui aniríem això, també?
El comitè tecnològic.
Qui ha metit els datos en la
federació, no?
Qui ha metit els datos en la màquina?
Clar, o sigui, la rivalitat Barça-Madrid en aquest país, que és un negoci, i a més, que és un negoci, i ara, amb el tema Negreira, que aquí el Barça... No pot dir res, perquè aquí el Barça ha pagat durant X anys totes les directives d'aquests anys aquest tio, i, home, jo crec que no han robat ni han comprat àrbitres, no ha sortit cap prova de moment ni cap testimoni. Ara, els altres què fan? Se n'aprofiten.
Per tapar els seus propis fracassos.
Ho hem comentat moltes vegades en aquesta taula. El futbol és evolutiu i tendim cap a l'espectacle d'una forma ferotge, amb l'erupció del món audiovisual en 3D, en 4D i serà en 5D. I això trigarà, però arribarà. I aquestes converses les sentirem. I s'han de sentir.
I és veritat
que ni l'àrbitre del bar ni l'àrbitre del terreny de joc estan acostumats a saber que els estan sentint des de fora. Bueno, doncs que facin cursos, perquè els sentirem des de fora. I tot això formarà part de l'espectacle. I hauran de medir les seves paraules. Ara parlàveu del que va dir Mateo Laoz en el túnel de la Zeta, és que ho diuen en el camp. Estic convençut de que en el camp, en més d'una ocasió, Mateo Laoz, esta te la perdono, però la pròxima te vas fora. Estic segur que això succeeix. I no passa res, perquè al final tot això forma part d'aquest
espectacle. Mira, va dir una cosa ahir, Mateo Laoz, que s'estrenava a la COPE.
També està a Movistar i a la COPE, sí.
I va dir una cosa que a mi em va escandalitzar una mica, però deu ser, no sé si vosaltres com ho veieu, però va dir que ell en algun partit,
a
l'inici, s'havia estalviat alguna tarja, fins i tot vermella, perquè era el minut 1 o minut 2 de partit, i hòstia, és que m'ho carrego. I va dir una del Courtois,
Us recordeu? Però a mi... Clar. Ara no parlo si és de Courtois o d'un jugador del Barça. A mi això no m'escandalitza. Jo hi estic d'acord. És a dir,
sí, però si és vermella, jo sempre he defensat... Si tu saps que tècnicament és vermella...
Home, però aviam, hi ha límits.
Hi ha límits.
Si hi ha vermella, o és una vermella evident, l'has d'assenyalar. Però quan estàs així una mica a la frontera i estàs davant d'un gran partit, jo crec que hi ha moments del partit en cas de tenir una mica de cita. O sigui, si realment... Estem parlant d'un àrbitre...
Però, David, el problema és la trinxera, perquè la cintura és amb el teu rival...
Fernando, quantes vegades
que agradarà més o menys ha estat futbolista. Mateu Laoz, que agradarà més o menys, ha estat futbolista. El problema és que hi ha molts àrbitres que no han jugat a futbol. I Mateu Laoz ha estat futbolista. Per cert, va perdre el lloc quan estava al Club de València.
Ho va dir Rubiales.
A canvi de Rubiales.
Sí.
Només faltava això. Però ha estat futbolista, i aleshores, quan tu estàs al camp, ets àrbitre, i has estat futbolista, i veus que és un gran partit, ostres. Jo crec que tenir una mica de cintura fins on es pugui no em sembla malament, crec que es referia a això, no em va semblar.
I forma part de l'espectacle. Quantes vegades no hem comentat al principi d'un partit amb una targeta que realment era evitable, que podia treure's, però que era evitable, aquest tio s'ha carregat el partit. Ho hem dit tots moltes vegades, sí. I és aquest saber entendre si et carregues o no et carregues un espectacle que moltíssimament, en alguns casos, porten setmanes i mesos esperant, com per exemple és un Barça-Madrid. I alguns Barça-Madrids, ara no recordo cap recent, però estic convençut de que trobaríem més d'un Barça-Madrid que l'àrbitre se l'ha carregat amb alguna cosa que era evitable.
És una loteria l'àrbitre. És una loteria a vegades.
Parlant de loteries.
Ara llegaràs.
Parlant de loteries. Entitats i clubs de Catalunya, ara és l'hora de fer ja les participacions de Nadal. 26 de setembre, sí, ja, avui. Sí. Hem canviat de dia. Imagina't. Doncs això queden, què?
3 mesos.
3 mesos. I tenim una bona notícia per a vosaltres. Enguany les participacions catalanes de Nadal es fan amb la grossa i amb la doble. És a dir, amb una sola participació participeu en 2 sortejos. Amb la grossa de cap d'any podeu guanyar 40.000 euros per cada 2 euros jugats.
Bons.
I amb la doble fins a 1 milió d'euros a repartir entre totes les participacions de l'entitat que tingui el número guanyador. Demaneu ja les vostres participacions a la pàgina web inscripció.ladoble.cat. És molt fàcil guanyar diners aquest Nadal amb les participacions.
Sí, ho farem.
Que sí. Mireu-vos-ho. Ho hem de deixar aquí, que són 3/4 d'una tocada. Ja? Sí, perquè encara hem de fer la prèvia de l'Espanya-Suïssa de demà, de la Nations femenina, i hem d'escoltar alguna veu més de l'Espanyol, que ha perdut avui a Tenerife, i tenim per aquí ja el David Llorenç amb el final feliç. És boníssim.
Serà feliç, segur.
El que ens queda ara és pràcticament el millor del programa. El que ens queda ara.
Gràcies, Aleix.
No. Ja sabeu que ho feu molt bé.
T'hem tornat a fer internacional.
Estic molt content que vingueu els dilluns. Sí, home, sí.
Mira com puja aquí l'audiència. Mira l'estadística.
Per internet està disparada. Sí, és que els dilluns hem fet una cosa
bomba.
Bestial els dilluns. Quan ens tornem a trobar, el Barça ja haurà jugat 2 partits i el Girona també, contra el Madrid, el segon partit.
I encararem Champions, eh?
Espero que dilluns que ve no canviï molt el to de la tertúlia, val? O sigui que vagi bé la setmana.
Jo crec que dilluns que ve estarem empatats encara amb el Girona, però a 4 punts del Madrid.
Gràcies, una abraçada. Adéu.
I a 2 dies de partit gran a la Champions.
RAC 1. Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fritz Ravic, Hyundai, Solideo i Barta. RAC 1. La banda sonora de cada matí. El món a RAC 1, amb Jordi Basté, el programa més escoltat de la ràdio a Catalunya. La ràdio, sempre la ràdio i visca la ràdio. RAC 1, tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Recte final del Tu diràs d'avui. Hola, Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
Demà la selecció espanyola femenina de futbol jugar a Córdoba contra Suïssa, segon partit de la fase de les Nacions, de la Lliga de les Nacions femenina. És el segon partit de l'equip en aquesta concentració que ha aixecat tanta polseguera des de fa una setmana. Avui hem sabut, per cert, que el Consell Superior d'Esports, el CSD, veu amb bons ulls que la seleccionadora actual, Montse Tomé, continuï en el càrrec.
Sí, ho ha explicat a Televisió Espanyola. Víctor Francos, president del CSD, va trucar a Tomé per mostrar-li el seu suport i creu que l'entrenadora ha demostrat estar capacitada de sobres per gestionar el grup i aconseguir classificar-lo pels Jocs Olímpics. La substituta de Jorge Vilda ho ha confirmat en la roda de premsa prèvia al partit de demà.
Hablé con él personalmente pues la noche que estuvimos reunidos y luego al día posterior, que fue cuando me llamó. Nadie esperaba una situación así, fue algo excepcional a la que tuvimos que adaptarnos. Creo que reaccionamos bien y las palabras de Víctor Franco lo agradezco, porque yo tenía confianza, pero quizás dan también ese impulso que en momentos así pues también se necesitan.
Tomé ha deixat clar que aquests dies han estat molt més tranquils, que la situació s'ha rebaixat molt, s'ha reconduït, i així ho ha ratificat Aitana Bonmatí. La migcampista del Barça s'ha remès a tot el que van dir tant Alexia com Irene Paredes en la roda de premsa de Göteborg, i preguntada què li agradaria que passés ara, ha respost això.
Que volviéramos un poco a la normalidad, dejemos un buen legado y unas buenas condiciones para todas las generaciones que vienen. Somos un ejemplo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, una sociedad igualitaria, una sociedad mejor, que conciba al hombre y a la mujer por igual y que tengamos los mismos derechos y que se nos trate igual, básicamente.
A banda d'Aitana, hem pogut escoltar també la blaugrana Mariona Caldente, que ha lloat la feina de lideratge que han fet Alexia i Irene Paredes, les noves primera i segona capitana de la selecció.
Acabábamos reuniones todas juntas y ellas se seguían quedando, luego nos tenían que explicar cosas. Creo que bueno, que nosotras no hemos estado tan metidas en eso como ellas dos, que son las que, bueno, las que más han sufrido, las que seguramente más estrés han tenido. Lo que han hecho ellas dos estos días pues es de alabar y de agradecer.
Per cert, que Montse Tomé ha explicat que les capitanes ho són per aquesta concentració i que les ha escollit el vestidor tenint en compte l'excepcionalitat del que han viscut en aquesta concentració. I parlant d'Alexia i Paredes, són les jugadores que, juntament amb la portera del Madrid, Missa, han estat citades a declarar com a testimonis en el cas contra Luis Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso. Ho faran dilluns que ve, però de moment avui ja han passat per l'Audiència Nacional els primers testimonis, el germà i també una amiga de Jenny Hermoso, i tots dos han ratificat la declaració de la jugadora manifestant que el petó no va ser consentit. Rubiales, en canvi, es manté ferm per ara en això que va explicar el dia de l'assemblea.
Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije: olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó: eres un crack. Y yo le dije: un piquito. Y ella me dijo: vale.
Molta atenció, hem recuperat el document perquè, segons explica Europa Press, la pèrit encarregada de llegir els llavis ha desmentit aquesta versió de Rubiales.
No se podia saber, perdona, eh? No se podia saber.
Assegura que Jenny Hermoso en cap moment li va dir vale a Rubiales. Un fet que és clau perquè marca el consentiment o no de la jugadora. Demà és el torn de quatre alts càrrecs de la federació. Testifiquen Miguel García Cava, exdirector d'Integritat cessat la setmana passada, Patricia Pérez, cap de premsa de la selecció, Albert Luque, director de futbol de la selecció masculina, i Rubén Rivera, director de màrqueting, assenyalat per haver pressionat Hermoso a l'avió de tornada d'Austràlia i també quan les jugadores eren de vacances a Eivissa. De cara al partit de demà contra Suïssa, per cert, tornant a la part esportiva, s'han venut més de 13.000 entrades. Recordem que en l'equip helvètic no hi serà l'ex blaugrana, ara l'Atlètic de Madrid, Anna Maria Txernogorchevich, a qui la selecció suïssa ha donat descans.
Demà estem pendents d'aquest partit i de les reaccions que hi hagin també.
A partir de les 9.
Gràcies, Jové.
Bona nit.
I abans del final feliç, com cada dilluns amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo, torna a entrar aquí a l'estudi de RAC1 el Joan Camí. Hola, Camí.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Alguna cosa més destacada d'aquesta derrota de l'Espanyol a Tenerife?
Sí, tot i ser la primera derrota de la temporada en aquestes primeres 6 jornades de Lliga, hem escoltat a Luis García, que diu que està content. La imatge de l'equip no ha estat gens dolenta, al contrari, ha estat força bona, ha generat moltíssimes ocasions. En condicions normals, el més normal hauria estat una victòria, però això és futbol fixó, ja sabem com funciona. Ell, però, diu que està content.
son cosas de fútbol. Lo preocupante sería no generar ese tipo de situaciones o generar ese bueno, pues al rival ese agobio, ¿no? Porque creo que hemos generado mucho agobio, mucho estrés al rival. La primera derrota evidentemente puede llegar, es, ya lo decíamos, que la categoría es muy complicada.
I també ha parlat d'aquest error de Pacheco que li ha costat a l'Espanyol el gol i la derrota a Tenerife.
Hay errores en todas partes, ya sabéis que no penalizo para nada el error, fue una mala toma de decisión y se ha terminado, pero es un futbolista que nos ayuda, un portero que nos ayuda muchísimo y a partir de ahí pues se nos puso el partido en contra, pero el equipo nunca perdió la cara al partido, hizo muchas cosas bien para poder como mínimo llevarse el empate.
També s'ha queixat d'aquest penal que ha rebut Omar a la primera part, clamorós, Aleix, no entenc per què no ha entrat al VAR, s'ha queixat força Luis García, tot i que diu que no és excusa, tot i la derrota.
Recordem que l'Espanyol és quart encara, per tant en zona de promoció d'ascens a primera divisió, i que la setmana que ve torna a jugar en dilluns. Dilluns a les 9, un altre cop, contra el Racing de Ferrol, a l'Stage Front Stadium. Gràcies, Joan.
Bona nit.
Vinga, bona nit.
Final feliç.
A mi cada dilluns m'agrada més aquesta sintonia.
A mi em va agradar des del primer dia.
Sí, sí.
A favor, a favor.
Què tal, David Llorenç?
Bé, 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 bé.
Com estàs, bé? La Mercè bé?
La Mercè bé, sí, sí, sí. Vaig anar a pringar a la plaça Sant Jaume a veure els castells. No perquè no m'agradin els castells, que està molt bé, sinó perquè, o sigui, hi havia moltíssima gent. No et podies ni moure, o sigui... I jo davant de la gent tinc reaccions asocials. És a dir, només em ve al cap un lanzallames.
No.
Però bé.
Bé, has vist el Pino Musical avui, des d'aquí, des de...
No, que estava la feina.
Nosaltres, mira, des d'aquí, des de les finestres, encara hem vist algun petard.
Res.
Però aquí estem, tancant aquest magnífic dilluns de festiu aquí a Barcelona. Què ens explicaràs avui, David? Quin final
fa? Avui va de tennis la història. De tennis i d'una mica més. Es tracta d'un personatge, després et diré com es diu, perquè si no m'ho busques a l'internet i llavors ja em xafes absolutament tota la sorpresa i tal.
No dic res.
Després te la diré. Després et diré el nom... perquè així no t'endús la... No, o sigui, és que m'ho fas sempre i no...
Val. Doncs sembla bé.
Avui no vull que ho faci.
Em sembla bé, va.
Bé, el cas és que és un jugador de tennis dels Estats Units, nascut a l'any 1891 a Ginebra, Suïssa, fill d'una família benestant de Filadèlfia, és a dir, d'uns pijos rematats d'aquells, descendents directes de Benjamin Franklin, que per qui no ho sàpiga, Benjamin Franklin va ser un dels pares fundadors dels Estats Units i, a més, un inventor de renom que va inventar, entre altres coses, el parallamps i les ulleres bifocals. El consolador de protons, no.
No.
No, aquest no. Bé, el cas és que ell, allà a Suïssa, va començar a jugar a tennis quan tenia 12 anys, ensenyat pel seu pare. Ja amb 18 anys va guanyar el campionat de Suïssa. La cosa va anar bé i el 1912 va ingressar a la Universitat de Harvard. Evidentment, si tu vens d'una família benestant, descendent d'un pare fundador de la pàtria i tal, o vas a Harvard o vas a Yale, perquè has d'anar a una universitat de l'Ivy League, perquè si no, no ets ningú. Bé, el cas és que per celebrar que l'havien acceptat a Harvard... El pare d'aquest tenista, que ara ja et dic el nom, que es deia Richard Norris Williams, li va dir, doncs va, que anem a fer un creuer. I a l'abril del 1912 va embarcar en el creuer en qüestió amb un vaixell que es deia RMS Titanic. O Will Clinic tenia el pare, el cabron.
Home, en aquell moment era la bomba pujar al Titanic.
Correcte.
Abans de la tragèdia, clar.
Correcte. Doncs sí, sí, es van embarcar al Titanic i ja sabeu tots...
Que al final feliç avui no,
Sí, que no s'acaba això aquí,
Val.
Quieto parao, que això no s'acaba. Hi ha coses xungues, però al final és feliç. Ja t'ho avanço ara.
Bé. Si Richard Norris Williams puja al Titanic amb el seu
pare. Puja al Titanic amb el seu pare. I tots sabem què és el que passa. Hi ha un iceberg que passa per allà, que ningú se n'adona. I el vaixell que s'enclasta i s'acaba enfonsant. Ells, tot i que viatjaven a primera classe, que és on més fàcil ho van tenir, perquè la gent que estava en els passatges més baratos són els que van palmar més amb diferència, ells es van quedar, tant ell com el seu pare, ajudant la gent fins a pràcticament a l'últim moment. I quan el vaixell ja estava a punt d'enfonsar-se del tot, ells van saltar a l'aigua amb tan mala sort que una de les quatre xamanelles gegantines del Titanic li va caure a sobre en el pare de Richard Norris Williams. El pare, evidentment, va palmar. Ell, tot i així, va poder encaramar-se en un dels bots salvavides que estava molt ple, que tenia aigua fins a la cintura i una mica més, aigua molt freda, etc, etc, i van estar allà lluitant durant hores fins que els va rescatar el Carpatia, que era un dels vaixells que, sí, que va acudir al rescat. El cas és que ell tenia una hipotèrmia molt severa quan el van rescatar, i el metge del Carpatia, que era el que s'ocupava dels ferits, i que poso, i suposo jo que ja em portava centenars vistos, quan va examinar-lo i va veure l'estat amb el que estaven les cames absolutament congelades, va dir: hem d'amputar o no les salvaràs? I Richard Norris Williams va dir que no, que ell no s'amputava. I ell es va obligar, tot i que no es podia tenir de peu, a posar-se de peu i intentar caminar cada dues hores per activar una mica la circulació i tal. El cas és que va funcionar. Vull dir, clar, el metge del Carpatian era un perill, tot s'ha de dir.
Home,
en aquell moment, aviam, se l'ha d'entendre la situació que estava desbordat. Clar, que el tio va dir:
aquestes no van.
Tirem pel dret i bé. El cas és que el tio, doncs, hòstia, es va recuperar, es va restablir i va continuar amb la seva carrera com a jugador de tennis, que va ser molt il·lustre perquè va guanyar dues vegades el títol de campió universitari estant amb Harvard, després va guanyar dos US Opens, és a dir, dos títols de Grand Slam, el 1914 i el 1916, va ser semifinalista a Wimbledon, va guanyar títols en dobles tant a Wimbledon com al US Open i en mixtes també, i va tenir un or olímpic als Jocs de París el 1924 en dobles mixtes. És a dir, era un tio a més que... Suposo que arrel de la tragèdia del Titanic devia plantejar aquesta estratègia, però el que feia era que ho atacava tot. Pilota que li venia, pilota que li fotia. Amb totes les ganes i sempre buscant el punt guanyador. No especulava gens, no es defensava mai. Clar, si jugues al límit, si et surt bé, ets imparable. Sí. Si et surt malament, et passen per sobre. Però escolta'm, va arribar a ser número 2 mundial. Que no està gens malament. Però a mi el que més em sobta de tota aquesta història és que ell va guanyar dos Copes Davis també l'any 1925 i 26, i a l'equip americà de Copa Davis un dels seus companys es deia Carl Baer, que també va ser supervivent del Titanic.
Oh.
Que dius, com? Doncs sí, Carl Baer, que també era un nen pijo i havia anat a la Universitat de Yale, va estar embarcat en el Titanic també a primera classe, però ell va ser un dels primers que va agafar els bots salvavides i va marxar. De fet, va entrar en el segon bot que es va tirar a l'aigua i no va patir cap tipus de conseqüència ni va haver de ser examinat mèdicament ni res. Però clar, és una coincidència com... O sigui, jo no sé...
Pràcticament impossible.
Exacte.
No, que juguin a la Copa Davis anys després, dos supervivents
correcte,
al Titanic.
Quin sí. Càlcul de probabilitats pot haver-hi és petitíssim, però el cas és que, bueno, és una cosa... Jo crec que és de pel·lícula, això, directament. Sí, perquè sí. És
per què no s'ha fet abans, això, aquesta història?
No? Bueno, no sé, però ja l'haurien de fer, ja triguen. Sí. Bé, el cas és que Richard Norris Williams va tenir una vida plena i feliç, va estar jugant a tennis fins als 44 anys, i després, evidentment, si tu ets ric, et fas ric de seguida, va fundar un banc d'inversions, el de dinero llama dinero, ja saps com funciona, i, bueno, va tenir una vida plena, feliç, fins als 77 anys. Ell va morir d'un emfisema pulmonar el 1968, deixant descendència tan pija i benestant com ell, i fins aquí les notícies. I aquesta és la història, que és sorprenent i improbable.
Sí, ha començat amb una tragèdia, però ha acabat amb un gran final feliç. Sí, sí,
sí, bueno, pel pare no,
No,
pel pare no, vull dir que les xamanelles del Titanic petites no eren.
No, pobres. Richard Norris Williams, i aquesta història de superació després de naufragar també amb el Titanic, però salvar la vida i poder convertir-se en un gran jugador de tennis, guanyant fins i tot títols amb un altre supervivent del Titanic a la Copa Davis, molt bé, fent equip americà. Déu-n'hi-do, m'ha agradat molt la història d'avui, David.
Molt maca, molt maca.
Et llegim a Mundo Deportivo, com sempre. Fins dilluns que ve. Una abraçada.
Adéu.
I marxarem, com sempre, fent un cop d'ull a les portades que trobareu aquest dimarts als quioscos, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Carles Rossell, un mite. Hola, Rossell.
Bona nit, Aleix.
Què tal, Carles? A veure,
com estem?
Què ens expliques demà a les portades?
Unes portades que venen arrel de la prèvia del partit de demà del Barça, Mallorca-Barça, a 2:15, i, per exemple, la del Mundo Deportivo és clarament prueba de líder. El Barça inicia la defensa del seu lideratge a Somos, sense De Jong, i amb moltes rotacions. A l'Esport també li donen la titularitat a Gavi, perquè la imatge de l'Esport és el jove jugador del Barça. Galones per a Gavi. I també entrevisten a Aitana. El titular és una lluita global de totes les jugadores. millor dit, la, no l'entrevisten, sinó són les declaracions que ha fet Aitana.
Ha fet, sí, sí, a la sala de premsa.
Exacte.
Avui, en la prèvia del partit contra
Suïssa. En el dia d'avui. L'esportiu, Barça i Girona, els dos protagonistes, i com no, orgull compartit en aquesta setena jornada que arrenca i on Girona i Barça són els dos co-líders d'aquesta classificació de primera divisió, i marca l'as, Real Madrid, clarament, l'as, amb una informació més dedicada a l'arbitratge, titulen malestar general, la derrota en el derbi inquieta al Real Madrid i sobretot amb l'arbitratge d'Álvaro Rojas.
Sí, sí, Madrid Televisió n'ha fet avui un especial.
Exacte, i el Marca assenyalen no tant als arbitratges sinó a Carlo Ancelotti perquè titulen Los pecados de Ancelotti.
Doncs demà podreu llegir tot això a la premsa. Molt bé, Carles, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu, a descansar. Gràcies al Joan Ferrús, també un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. És dia de futbol, és dia de Barça jugar a RAC1. Des de quarts de nou ja amb la prèvia del Mallorca-Barça amb el Pou i companyia, i quan s'acabi farem un tu diràs de butxaques. Demà segurament a partir de la mitjanit analitzant tot el que passi a l'estadi Balear de Mallorca. Descanseu. Bona nit. Fins demà.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Alberto Núñez Feijóo afrontarà aquest dimarts el seu primer debat d'investidura per intentar ser president del govern d'Espanya. Si no hi ha cap gir de guió inesperat, però no ho aconseguirà perquè li falten 4 vots per superar la majoria. A hores d'ara, l'única opció del Popular seria que alguns diputats transfugues es canviïn la jaqueta i li donin suport, i és per això que Feijóo centrarà part del seu discurs a criticar l'amnistia i les negociacions amb els independentistes, per intentar convèncer alguns diputats socialistes. En qualsevol cas, la votació s'acabarà divendres, i si com tot apunta Feijóo no la supera, serà el torn de Pedro Sánchez per intentar tirar endavant la seva investidura amb els vots dels independentistes. Doncs bé, des d'Esquerra asseguren que ja s'estan intercanviant documents sobre l'amnistia amb el govern espanyol, però des de Sumar avisen els republicans i a Junts que si volen que l'amnistia arribi a bon port s'oblidin d'exigir el referèndum, almenys de moment. Ho ha dit el seu portaveu Ernest Urtasun aquesta nit al 9C de RAC1.
De cara a l'investidura, el que estem negociant i posant damunt de la taula com a, de forma prioritària és la qüestió de l'amnistia. Després, evidentment, entenem perfectament que cadascú expressi les seves posicions de màxims i que Junts i Esquerra Republicana segueixin reclamant el referèndum. Òbviament, estem en el seu dret de fer-ho, però nosaltres en aquest moment el que estem negociant, tothom ho sap, és un marc d'amnistia, que és el que és prioritari de cara a l'investidura.
I mentre a Madrid es fa el debat d'investidura de Feijóo, al Parlament de Catalunya hi haurà el debat de política general. A hores d'ara sabem que Pere Aragonès reclamarà un canvi de paradigma en la situació política catalana. Vol donar per tancat el debat de l'amnistia i obrir debat a la carpeta del referèndum. A banda, el president també anunciarà canvis en el xec escolar, que passarà de 100 a 70 euros, però s'estendrà també a secundària, i per la seva banda l'oposició traurà temes com l'habitatge o l'accés dels menors a la pornografia. I encara en política, el govern de Cantàbria derogarà la llei de memòria històrica i democràtica, l'autonòmica, que havia aprovat l'anterior executiu liderat per Miguel Ángel Revilla. El PP i Vox han sumat els seus vots per retirar un text que consideren que és parcial i que diuen que es va aprovar sense diàleg amb la resta de forces. Més coses. Aquest dimarts el Departament de Salut començarà a vacunar de Covid i de grip als usuaris de les residències de gent gran. Són pràcticament 60.000 persones que seran les primeres a rebre les punxades aquest any. En aquesta primera fase de vacunació, el personal d'infermeria es desplaçarà fins a les residències de gent gran i també als centres per persones amb discapacitat, per facilitar que les dosis arribin a més usuaris. En el cas del personal, però, hauran de demanar hora al CAP, com qualsevol altra persona de risc, a partir del 16 d'octubre. En cultura, aquesta nit s'han tancat les festes de la Mercè de Barcelona i ho han fet amb el piromusical, que s'ha fet des de l'avinguda Maria Cristina i que ha agrupat gairebé 90.000 persones. L'espectacle ha durat uns 25 minuts i ha anat acompanyat d'una banda sonora creada pel Festival Sonar per celebrar els seus 30 anys de vida. Entre d'altres, s'ha sonat música de Bad Gyal, Rosalia, Daft Punk o Pet Shop Boys. I un últim apunt, perquè aquest dimarts Ken Follett publica nova entrega de la saga Els Pilars de la Terra, la cinquena. El llibre es diu L'Armadura de la Llum i arriba simultàniament a les llibreries d'arreu del món. La història, que en català publica l'editorial Rosa dels Vents, arrenca el 1792 i posa el focus en la revolució industrial i en l'auge de Napoleó. I ara els esports amb Carles Rossell.
L'Espanyol ha perdut per la mínima a Tenerife i ha desaprofitat l'oportunitat de situar-se líder de segona divisió. Els blanquivilaus sumen la seva primera derrota de la temporada amb un gol d'Enric Gallego al quart d'hora de joc per culpa d'una errada del porter Pacheco. Amb aquest resultat, el conjunt de Luis García es quala la classificació a 2 punts al Saragossa, que manté el liderat, tot i perdre aquest dilluns també per 1-0 contra el Racing de Ferrol. A primera divisió, el Barça juga aquest dimarts a 2:15 de la nit a Mallorca, amb les baixes de Pedri i de Jong. Els blaugranes volen seguir al capdavant de la classificació en una jornada intersetmanal que s'acabarà dijous. A banda del Mallorca-Barça, també es disputarà el Sevilla-Almeria a les 7 del vespre. I el president de la Lliga, Javier Tebas, ha assegurat en una entrevista a Movistar que el Barça ha de vendre perquè pugui fitxar al mercat d'hivern. En aquesta entrevista, Tebas també ha xifrat en un 70-80% les opcions de que Mbappé jugui la temporada vinent a la Lliga espanyola.
I pel que fa al temps, matinada amb temperatures molt semblants a l'anterior, mentre cada dia, aquest dimarts, en molts casos, sumarem un parell de graus i serà més fàcil acostar-se o arribar als 30 graus a l'interior del país. Serà un dia bàsicament assolellat, malgrat les boires, boirines o alguns núvols baixos de primeres hores. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1. Saca el wiki seri para el personal y vamos a hacer un guateque.
Aquest dimarts a 9:15, Mallorca-Barça. Primer victòria i després...
un whisky a dormir.
Des de 9:15 a RAC1, amb el Pou i companyia.
Fot-li Pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1, tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig a la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Santa Coloma de Gramenet!
Hey!
Gràcia!
Hey!
Horta!
Hey!
Girona!
Hey!
La Sagrera!
Hey!
Llagostera!
Hey!
Sants!
Hey!
Raval!
Hey!
Molins de Rei!
Hey!
Badalona!
Hey!
Sant Quirze!
Hey!
I Terrassa!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor en directe, un programa basat en fets reals.
Són les 12:06. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Bon dia, Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
Bon dia. I al control tècnic, Àlex Arbiol, bon dia.
No em desconnecteu.
No pateixis.
No,
si us acabeu de llevar, heu de saber que...
avui és dia festiu a diverses poblacions del país.
Sí, a Barcelona per les festes de la Mercè.
I a Reus per les festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia.
Sí, al Prat de Llobregat.
Sí, al Prat...
és la festa major del Prat de Llobregat.
Sí, aquesta no la tenia controlada, sí, però sí, és veritat.
I a Castellví de Rosanes,
sí,
que celebra la festa de Sant Miquel.
No, aquesta...
hi ha algú de Castellví de Rosanes? No n'hi ha.
Perdó,
estan tots de festa.
La pregunta és, hi ha algú que sàpiga on està Castellví de Rosanes?
Però ja estem en l'autor. Ah, clar que ho sabem, clar que ho sabem. Aquesta gent ho sap. Bueno, jo pregunto després de la publicitat.
Tothom mirant a terra, eh?
Bé, bueno, també és festa avui a l'Hospitalet de Llobregat, eh?
A l'Hospitalet...
no tot s'acaba aquí a Barcelona, eh?
No, l'Hospitalet també...
i és festa Santa Coloma de Gramenet, també.
Sí, també.
I és festa Sant Joan d'Espí, eh?
Bueno, sí.
I a TV3 fan festa, també.
Val, d'acord.
No, no hi ha programació avui.
No?
I és festa Montcada i Reixac, també.
Molt bé, a les dues, eh?
És festa Montcada i sí, també a Reixac.
Molt bé, sí.
I és festa a la Palma de Cervelló.
Sí, d'acord.
I és festa Cervera.
Bueno, prou!
Sí. I a Vallgorguina.
Sí.
I al Macelles.
Bueno, perdona.
I a Vivella Segarra.
Sí, sí, sí. Tothom, avui a mig país el dia de trucar als amis i dir, com qui no vol la cosa, que us sap greu quedar-vos els nens que no tenen escola?
Sí.
Que quan un fill te diu, si no et sap greu,
sí,
en realitat vol dir, si no et sap greu, perquè a ell no li sap gens de greu de deixar-te els nens tot el dia, així pot ser 48 hores millor. De debò, tots els que sou pares... és que col·lapseu, com quan us toca pensar tres àpats per les criatures durant més de dos dies, us entra ansietat. Oh, no pot menjar verdura, que ella va menjar... Que mengi verdura, nena, hòstia!
Perdoneu.
No, és que ella va menjar pasta. És que els nens no poden menjar pasta dos dies seguits. Què vols, carregar-te tots els italians que mengen pasta tot el puto dia?
No se'ls veu nascutents ni infeliços,
no, els italians? Ahir ja vam menjar arròs. Bueno, i els japonesos van menjar arròs, també. Oh, és que el peix no està gaire fet. Bueno, i els japonesos el mengen també. Deixeu-me en pau.
No, avi. Avi.
No digui res, no digui res que hi ha criatures.
Vols veure un peix espasa?
Va, va, però, va. Perdoneu, voleu que us recordi on és festiu avui dilluns? No, no sé de memòria.
És que ja ho hem comentat.
Us he dit que és festiu a Viver de Segarra?
Sí, ens ha dit que és festiu a Viver de Segarra.
I a la Palma de Cervelló, també?
A la Pobla de Cervelló, també,
sí. A la Palma, no, a la Palma.
No, a les dues, sí.
A les dues.
No cal sí, siguin. I a Barcelona, per exemple.
Sí, a Barcelona també.
Les festes de la Mercè. Sí. No sé si ho sabeu. Encara, crec que no ho ha explicat ningú,
sí.
Però avui és festa a Barcelona.
Quan és festa a Barcelona, és festa a tot arreu, perquè els de Barcelona no deixem de dir-ho, els de Barcelona, els que vivim a Barcelona, no deixem d'explicar tota l'estona.
Però si no és de Terrassa, home.
Per això, ja ho he dit, per això he fet el petit matís que deu haver entès vostè.
És un immigrant de Terrassa que va aterrar a Barcelona sense res, amb unes maletes de cartró.
Una mà davant i una altra darrere. I...
Per fer boquilles. Sí. Bueno, en fi...
Però escolteu, les festes de la Mercè eren ahir.
Bueno, eren ahir, però avui encara és festa a Barcelona.
Bueno, però ahir va ser el dia gran.
Sí, el dia gran, sí.
Ahir a Barcelona...
És...